Valls Esports, la tertúlia.
Benvingudes i benvinguts a Valls Esports, l'espai de tertúlia on fem la prèvia del cap de setmana esportiu de casa nostra. Ens centrem amb la Unió Esportiva Valls, amb el Club Bàsquet Valls, amb l'Atlètic de Valls i també amb aquelles notícies que considerem importants de l'actualitat esportiva de la nostra ciutat i també de la comarca. Avui amb tres convidats més, venim de la Setmana Santa, d'un cap de setmana molt poca activitat esportiva. Els clubs han aprofitat per descansar i pensar de cara al final de temporada. Tres convidats, com sempre, Chechu Romero, un fixe en aquesta tertúlia. Com ha anat la Setmana Santa?
Bé, bé, gràcies a Déu. Bé, hem rebut la visita de la família de Barcelona i perfecte.
Héctor Omedes, benvingut.
Bona tarda.
A més, com ha anat la Setmana Santa?
Bé, molt bé. Descansant.
Ara... Desconnexió esportiva o algun partit de categories superiors?
Sí, sí que he vist la Lliga i competicions europees i ara també amb ganes que torni al futbol aquí a Valls.
Ganes que torni al futbol aquí a Valls i també al bàsquet. Avui també comptem amb la visita de l'entrenador del primer equip de la primera catalana femenina, el Club Bàsquet Valls Dic, l'Albert del Rei. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Dues setmanes de vacances, eh? Pel que fa al partit, heu seguit entrenant, però...
Sí.
I a les portes d'un play-off.
Els hi vam donar 12 dies de vacances, que crec que eren bastant merescuts i necessaris per tots.
Ja classificades.
Classificades matemàticament segones.
Doncs veurem, ara en parlarem d'aquest play-off, però comencem amb la notícia de la setmana que coneixíem aquest passat dimarts, tot just tornats de Setmana Santa, i és que el Club Bàsquet Valls Taller Pablo Martínez de tercera FEB, que va aconseguir la permanència després d'una combinació de resultats abans de Setmana Santa, amb derrota a la pista del Vic 101-81, però una sèrie de resultats li han donat la salvació a la quarta categoria del bàsquet espanyol. Però al final, Víctor Neila, el tècnic, que fa tres temporades que dirigeix l'equip, anunciava dimarts en una roda de premsa on hi van poder assistir que deixa el càrrec de primer entrenador. Chechu, et va sorprendre la notícia?
Bueno, no sé què vols que et digui. Totes aquestes notícies referent a lo del bàsquet, jo ho segueixo, però en aquest sentit, sorprendre. Potser sí, el que passa que en coses d'aquestes ja ho hem dit moltes vegades. Si una cosa no funciona, encara que no tingui la culpa, el que se les carrega és l'entrenador. I això pues, podria ser una causa, no ho sé, o ell ja té en ment que com que no li han sortit bé les coses, pues, dir, pues, saps què, me deixo a part, marxo, i a veure si ve una altra persona que ho pugui tirar endavant. Però jo crec que tampoc, després el que ho expliqui ell una miqueta a l'Albert, que tampoc en si el Neila potser té tota la culpa, perquè jo els veia jugar i... Em sap greu dir-ho, però jugadors que potser podien donar la talla tampoc les han donat. No els conec tampoc, eh? Vull dir, perquè jo seguir així a fons, només els he seguit aquesta temporada, però tal com se deia i funcionava, estava fet un equip per estar per la part alta. I si es descuiden, baixen de categoria.
La cistella, amb el partit amb el Zuera de mitjans del mes de novembre... Pot haver donat la permanència, Chechu, un partit que vam poder seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls, aquella cistella a l'últim moment de la botzina, sí. Que es va consultar fins i tot amb la taula, aquella ajustada victòria. Si allò no arriba a entrar, potser el Club Bàsquet Valls o s'ho jugaria tot aquest cap de setmana, perquè encara queda una jornada per disputar.
Són coses anecdòtiques, vull dir, aquella cistella que va estar potser clau, que si la donaven per vàlida, que si no... Jo des de la pista vaig dir això que era vàlida, perquè ja quan va sonar la botzina la pilota estava en l'aire. Però sí, va ser... Tots són anècdotes, vull dir, i un club que quan se comença, que suposo que tots els clubs ho fan, no? Era per lluitar per la part alta i al final de temporada estan patint, que jo ho vaig dir moltes vegades, que si no se reformaven o feien coses, al final patirien.
Héctor, t'ha sorprès la notícia de la marxa de Víctor Neila? 3 anys, els dos primers anys allò lluitant per les primeres posicions, sí que potser l'equip es desinflava una mica en la segona volta, en partit sobretot fora de casa. Tots recordem la primera temporada del Víctor Neila, com es va perdre aquella possible promoció amb aquella derrota en l'última jornada amb el César, i a partir d'aquí les altres dues temporades ha costat més enganxar l'equip en aquelles dues tres posicions, perquè recordem que aquesta posició de playoff es va perdre per la renúncia del Barça, no? Que va donar doncs la possibilitat de disputar la fase de descens al Club Bàsquet Tarragona.
Sí, bueno, com sempre es diu, en esports col·lectius és més fàcil que se'n vagi un, en aquest cas l'entrenador, que en tota la plantilla. I bueno, després de dos anys bons al càrrec, en aquest últim any, com va dir ell, ha sigut un any difícil a nivell personal, i doncs l'equip no ha acabat de donar el nivell que igual s'esperava, està en posicions més altes, i bueno, doncs, després d'aquesta salvació una mica en apurs, doncs ha decidit marxar.
Albert, com a company de feina, Albert del Rei, primer entrenador de l'equip femení, suposo que has coincidit moltes vegades amb el Víctor, heu parlat de bàsquet, t'ha sorprès la notícia de la seva marxa? Teníeu constància?
Sí, sorpresa sí i sorpresa no. Per una banda, que tu estàs dia a dia al club, no? I el veus treballar i veus treballar la gent del club, i la gent del club estava contenta amb la feina del Víctor. I jo crec que si no fa la passa al Víctor, al club li hagués dit de continuar, perquè en el fons el que sempre està buscant el club, i concretament el Lluís Cuesta, el nostre director tècnic, és una continuïtat i un projecte, i tenia un projecte engegat amb el Víctor. El Víctor, per motius que crec que no són dintre de bàsquet, sinó que són extraesportius, perquè va dir a nivell personal i professional, no es veu amb cor o amb ganes o amb força o amb il·lusió o amb la responsabilitat suficient com per dir segueix una temporada més. Llavors, doncs, tots hem fet més tard que aviat una passa aquestes. Jo ho vaig fer quan vam tenir la segona nena, ell ho ha fet ara perquè per motius professionals jo crec que la seva feina és prou important com per dedicar-s'hi 100%, i a partir d'aquí, doncs, desitjar-li molta sort en els seus nous projectes fora del bàsquet, i quan torni a entrenar, pues, ojalà torni cap aquí a baix i que puguem disfrutar d'ell.
Recordem que era la segona etapa de Víctor Neila en el club Bàsquet Valls, el primer equip masculí. Hi havia estat feia uns quants anys, també, quan eren uns altres temps del club. Però què creus que ha pogut fallar en la planificació, en el rendiment d'alguns jugadors? Parlava en la roda de premsa, suposo que l'has pogut escoltar, de que potser no l'havien encertat prou amb els jugadors, no? Amb la sèrie de canvis que ha fet que no es donguessin els resultats esperats a les pistes, i sobretot amb la mala dinàmica fora de casa del club, no?
Bueno, tu quan fas el roster, no? Més o menys a aquestes alçades ja estem construint l'equip de la temporada que ve. Tots tenim clar quines figures vols renovar i quines vols canviar, què vols portar de fora, quines són les necessitats de l'equip, i llavors pues, van apostar per una sèrie de jugadors que no han acabat de quallar entre ells o amb el cos tècnic o el que sigui, i al final hi ha situacions que se t'escapen com a entrenador, tu intentes controlar tot però no donem a l'abast, no, la veritat és aquesta, hi ha situacions que tu no que desconeixes. Llavors al final pues, suposo que deu haver sigut un cúmul de coses i de problemes i de situacions que han provocat que l'equip no comencés amb un bon peu. Llavors quan tu intentes ficar-hi remei i veus que el remei tampoc acaba de solucionar, els que ja hi eren deuen pensar, hòstia, ara hem fet aquests canvis i ara la cosa segueix igual. Llavors hi entres amb aquesta espiral de negativitat i s'ha fet molt fort de coco per sortir d'aquí. Bueno, jo crec que al final han demostrat amb la ratxa aquesta que van guanyar el Zuera i un parell de partits més que realment hi havia equip, no per salvar-se, sinó per estar una mica més a dalt, i que, bueno, pues per circumstàncies d'aquestes, de que comences malament, segueixes malament, fas canvis, continues malament, doncs al final no han pogut tirar més endavant, però com a mínim han fet l'esforç i el sacrifici de poder salvar l'equip.
El Víctor també parlava que aquest grup CA de la tercera FEB ha estat molt intens, de fet, equips amb, suposo, doblant el pressupost, amb una dinàmica d'entrenament diferent a la que s'aplica potser al Club Bàsquet Valls, i això ha dificultat també equips d'Aragó, equips de les Illes Balears, equips també catalans com el Navàs, el Vic.
Ja, però bueno, quan comences ja saps quines són les condicions. Llavors tu el teu equip l'has d'intentar tenir preparat al màxim, per lo que sigui no ha pogut estar preparat per competir amb aquests equips. Pues mira, una temporada dolenta ja està, que l'hem tingut tots i no passa absolutament res. Al final s'ha aconseguit l'objectiu, que jo sempre començo les temporades dient el mateix, el meu objectiu és salvar, perquè si no, no pots construir res. I a partir d'aquí, doncs mira, ho han salvat i ja està, i temporada nova, i intentar refer l'equip, intentar trobar un entrenador nou que porti energia nova, que porti il·lusions noves, i que aconsegueixi doncs reenganxar els jugadors aquests que ara estan en dinàmica negativa, que segurament quan passi l'estiu o quan passi un mes ja s'hauran d'oblidar, no? Però ara mateix estan en aquest bucle i que han d'intentar oblidar per tirar endavant.
Xutxu, encara queda un partit. Dissabte, 7 de la tarda, Club Bàsquet Valls, Joventut de Badalona. El Joventut de Badalona que encara no està salvat i pot baixar amb aquesta combinació de resultats, Suera, Mataró, Parc Boet i Joventut, encara estan involucrats en intentar doncs fugir de la part baixa de la classificació. Aleshores, el Club Bàsquet Valls, que per exemple té guanyat l'Averaix amb el Zuera, i això doncs el distancia, no? I també la victòria amb el Cesa, que es va aconseguir fa unes setmanes al pavelló Joan Avellar, fa que doncs el conjunt blanc i vermell es plengui aquest partit a plaer, i a veure què passa, no? També és un partit, no?, que quan un equip es juga a baixar, comencen els nervis, també suposo que has d'estar pendent dels altres enfrontaments. Jornada unificada, aquest dissabte a partir de les 7, coincidirà amb el futbol, també amb l'Horta Unió Esportiva Valls, que us portarem en directe a Ràdio Ciutat de Valls. Anirem seguint una mica l'evolució també del que passa en aquest grup CA de la tercera FEB, on Navàs sembla que ja té gairebé assegurada la presència a la fase d'ascens, i encara no sé si a Solejos Moncayo, Albert i
l'Hospitalet
encara es jugarien alguna cosa, no? L'última jornada.
Sí, tenen aquesta segona posició en joc els dos. A veure.
Xetxo, com s'ha de plantejar aquest últim partit? Comiat de Víctor Neila, també, que pot ser molt especial.
Bueno, aquest partit, si és, com que és el comiat del Víctor Neila, suposo que dintre del que cap, sapiguen que ja estan salvats, perquè si fos d'una altra manera s'ho prendrien tranquil·lets i això, però si és el comiat, suposo que el Víctor Neila anirà a donar-ho tot i donar una alegria al pavelló Joan Avellar, i aniran a totes, que bueno, i per sort, que ho vam dir alguna setmana, que encara no es deia que el Club Bàsquet Valls estava salvat, si es donava la casualitat que l'últim partit Club Bàsquet Valls, Joventut, se la jugaven a totes per salvar-se un o l'altre, llavors sí que allí hagués sigut un forn, allò.
Un partit dramàtic.
Però ara, dintre del cap, també serà un forn.
Sí, perquè clar, Badalona vol salvar-se.
Badalona vindrà a salvar-se, uh-huh, i vindrà a jugar-s'ho tot, el tot per el tot. I el Víctor Neila, com que és el seu últim, voldrà demostrar el que no ha pogut, suposo, el que no ha pogut demostrar durant alguns partits d'atràs, i intentarà donar una bona impressió i guanyar el partit.
Héctor, partit intranscendent pel Club Bàsquet Valls, simplement una victòria per d'alguna manera tancar el cicle Víctor Neila de tres temporades, però aquesta tercera FEB que és intensa, ara ho comentàvem amb l'Albert, i que li ha costat molt aquesta temporada al Club Bàsquet Valls.
Sí, serà un partit doncs, per dir d'alguna manera, tranquil pels jugadors, perquè sapiguem que surtis perdent o guanyant no canvia res a nivell de classificació, i jo crec que és més per demostrar a l'afició doncs, que al final l'equip s'hi posarà amb ganes per poder guanyar, i més que res també pel comiat de Víctor Neila.
Doncs dissabte, 7 de la tarda, aquest últim partit de l'oficial d'aquesta temporada 2024-2025 pel Club Bàsquet Valls, Taller Pablo Martínez, de la tercera FEB. Mala temporada del blanc i vermell, aquest comiat de Víctor Neila. Caldrà veure, Albert, qui serà l'entrenador la temporada que ve. Lluís Cuesta ja va dir que comencen a planificar, ja a esbosar qui serà l'entrenador, i també a veure quins jugadors doncs poden formar doncs la plantilla de la temporada que ve per d'alguna manera tornar a il·lusionar l'afició blanca i vermella. Però segur que la direcció esportiva s'hi està posant ja des del moment que van dir, que van conèixer que el Víctor no continuava.
Sí, de fet el Lluís el mes de gener ja està pensant en la temporada següent, per tant ja va molt avançat, té molts anys d'experiència i ja sap com funciona aquest món, i m'imagino que ja deu tenir una llista a les alçades que estem, ja deuen quedar dos o tres candidats, i a partir d'aquí pues, s'ha de prendre la decisió, i el candidat també ha d'acceptar, òbviament.
Caldrà veure, esperarem notícies. Víctor Neila, que ens acompanyarà al programa del 8 de maig. Aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls on farem balanç d'aquestes tres temporades com a primer entrenador. Serà aquí al Valls Esports en el programa de dijous 8 de maig per ja fer un balanç definitiu i veure doncs, també què serà després d'ell quan ja doncs, finalitzi la seva vinculació amb el Club Bàsquet Valls. Seguim amb el Club Bàsquet Valls, anem a l'equip femení, el primer equip femení, que per això avui hem convidat també l'Albert del Rei, perquè ja s'ha definit com serà l'organigrama d'aquest play-off. Recordem, per les persones que han desconnectat una mica d'esports en aquesta Setmana Santa, el Club Bàsquet Valls DIC s'ha classificat, de fet es va classificar el passat 5 d'abril, després de guanyar 52-44 al Cornellà, 13 victòries consecutives. Porta dues setmanes de descans, o sigui, no s'ha jugat ni el cap de setmana de Diumenge de Rams ni el cap de setmana estricte de Setmana Santa, i torna a la competició a la fase regular perquè queden dos partits per disputar, si no vaig errat. Dissabte, 7:45 del vespre amb el Viladecans, i dissabte, 3 de maig, contra el Cedis, el Joan Avallar a les 6.
Correcte.
És una mini pretemporada. Fan... Nosa ho fan servei, aquests partits?
Bueno, nosaltres ens ho hem pres així. Hem intentat... donar descans ara aquesta Setmana Santa i llavors la tornada doncs anar apretant poc a poc i que serveixi perquè l'equip arribi intentar arribar al màxim al 100% a la final a 4.
Són dos partits per fer rotacions o són partits per ja assajar el playoff?
Que aquí hi ha una disputa interna. O sigui, tenim el pensament, som dos corrents filosòfiques. Una diu que ens aniria bé perdre algun partit abans d'anar a final 4 per anar totes amb les armes ben aixecades i ojo, cuidao. I l'altra corrent filosòfica dintre del cos tècnic que diu que no, que tira milles, que anem a guanyar-ho tot i arribar a tope de moral a la final 4. Llavors no sé si són dos partits que ens aniran bé o dos partits que ens aniran malament. El que sí que és que aquest dissabte ens falten dos jugadores que són superimportants i que el partit estava programat el diumenge, ens el van canviar a última hora sense poder nosaltres tenir cap tipus de maniobra i que ja anem curts d'efectius, que sempre ens en portem juniors, doncs ens en portarem dos o tres més. I per nosaltres serà un partit de veure què podem fer. L'Oblidacans és un molt bon equip, està...
Encara té alguna opció de colar-se al playoff?
Està en molt bona dinàmica i això l'ha arribat a portar que si guanya els dos que li queden i l'Hospitalet perd un, doncs crec que s'hi colen elles. O sigui que estan fent tot el possible per poder entrar a final a 4.
A final a 4 que es disputarà a Valls el cap de setmana del 17 i 18 de maig.
Sí, jugarem a casa.
Tenim ja una mica el calendari, no? de sí. Partits. El 17 de maig tindríem la semifinal, que seria el partit que jugaria el Club Bàsquet Valls DIC, que encara no sabem el rival. La segona semifinal es disputaria a les 8, tots dos partits al Joan Avallar, i per l'endemà, a les 5, tercer i quart lloc, o com es pot anomenar això? I
clar, la final a les... el que juguem és intentar acabar la Lliga fent un ordre classificatori. Llavors, tu jugaràs el dissabte, si guanyes, jugues el diumenge. Si perds, jugues el diumenge també, perquè aquesta fase final serveix per muntar un ordre classificatori per als ascensos. Llavors, pugen directe el primer i el segon, el primer de cada grup, que aquests ja han pujat, que són el Deportiu i l'equip del grup 1, i després, doncs, si nosaltres guanyéssim els dos partits que ja quedaríem les primeres, o sigui, les terceres. I terceres i quartes en teoria haurien de pujar. O sigui, l'objectiu bàsic primordial és guanyar el primer creuament.
Sí, guanyar la semifinal i a partir d'aquí sí. Encara hi ha la final amb més, de fet, sí. Gairebé peu i mig
en principi sí.
Copa Catalunya?
Sí, l'ascens és a Copa Catalunya i bueno, al final sempre s'està pendent de si baixa algun equip de Lliga 2 perquè arrastrarà descensos del Supercopa i de Supercopa baixaran de Copa, però només ha baixat un equip de Lliga 2 i sembla que els de Supercopa, doncs, si els hi va bé, podran pujar cap a dalt, perquè els dos clubs que hi són tenen intenció de sortir a Lliga 2. Algun club més a Supercopa també té intenció de pujar a Lliga 2, o sigui que pot ser que fins i tot quedant cinquè d'aquest ordre ens serveixi, no? Però ara mateix el que volem és centrar-nos en guanyar el primer partit, el de creuaments, i després ja el diumenge, doncs, segurament que amb la inèrcia i amb tota la nostra gent, que els darrers 2-3 mesos ha sigut un plaer poder venir a jugar a Valls i tots els entrenadors t'ho diuen, quina enveja, Doncs jo crec que ens donaran l'energia suficient com per estar lluitant fins al final.
S'ha d'animar, que la gent vingui a veure aquest playoff, no només pels partits del Club Bàsquet Valls-Dic, que desitgem que aconsegueixi l'ascens de categoria, però també per veure la qualitat del bàsquet femení. És un orgull, no?, que la ciutat de Valls aculli aquesta final a 4 per la difusió del bàsquet femení. Segurament veurem una sèrie de mitjans de comunicació acreditats, els hi podem avançar que Ràdio Ciutat de Valls hi serà, però també, clar, estem parlant d'equips històrics del bàsquet femení, com són el Lluïsos de Gràcia, també tenim el Vall d'en Bas, possible l'Hospitalet o el Viladecans.
L'Osona, femení Osona, també.
Bon nivell de bàsquet el que sí. Podem veure aquell cap de setmana, no? I també és una projecció per la ciutat.
La veritat és que aquest any jo de les he entrenat diverses temporades de primera catalana i crec que de llarg la temporada més dura, amb els equips més ben estructurats, més ben entrenats, jugaves contra gent que et ficava problemes als partits, que eren capaços de canviar-te el guió de partit, i això és bo, i és bo que la gent que el Club Bàsquet Valls tingui la intenció i l'interès de que vingui gent de femení aquí i que la ciutat vegi, doncs, que el nivell del bàsquet femení també és alt, també és bo, i que vinguin i s'ho passin el millor possible. Si pot ser que ens animin i guanyem, pues, superbé.
I amb les millors instal·lacions possibles, perquè cap dels altres recintes d'equips que s'han classificat per aquest playoff o que aspiren a classificar-se les té. Valls és seu única, no?, amb el pavelló que té, també amb tota la infraestructura, no?, que té, sí, el Club Bàsquet Valls, a diferència d'altres,
sí,
equips.
Sí, la veritat que quan sé que el Lluís ho va demanar, m'ho va dir extra, fora de micros, com per entendre'ns, però que diu, jo la demano, però ens diran que sí, segur. I al cap de res, al cap de res li van dir que sí, sí, que endavant. Vull dir que vaig dintre de Catalunya, està molt ben considerat.
Txetxu, 17-18 de maig, ara competir aquests altres dos partits que queden, la feina està feta, a intentar fer la 14a i 15a victòria consecutiva i a partir d'aquí anar totes al playoff, el que diu l'Albert.
Sí, bueno, com diem, la feina de per si ja està feta i ara falta acabar-la, vull dir, suposo que aniran a acabar-la, vull dir, perquè com s'ha dit i s'ha comentat moltes vegades, 14 victòries consecutives.
Ara són 13, serien
14. Bueno, 13 de consecutives, i això costa que molts equips ho facin. Vull dir, en qualsevol competició, i sobretot a nivell així mig aficionat, 13 victòries consecutives és molt complicat que ho aconsegueixin. I elles, gràcies a Déu, ho han aconseguit. I ara l'únic que els hi falta és rematar la cosa, i que els dos pròxims partits que li queden, i arribar i aconseguir la victòria i intentar quedar campiones de tot això, per pujar de categoria. Bueno, pujar de categoria crec que ja està, no?
No.
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 Has de guanyar això.
Has de guanyar un partit.
Dissabte 17 hauríem de guanyar i ja quasi ja estàs.
Pues guanyar el partit o d'això i anar a buscar l'ascens de categoria. Que jo crec que ho aconseguiran.
Héctor, a animar a tothom a viure un cap de setmana esportiu frenètic, perquè s'acabarà la Lliga de Tercera Catalana de Futbol, s'acabarà la Lliga Elite, veurem la Unió Esportiva Valls-Figueres, que es juga abans d'aquesta semifinal, segurament en horari unificat, a les 4 de la tarda, just al costat, hi haurà una adrenalina esportiva aquell cap de setmana. Ara en parlarem, del futbol, però pot ser frenètica i ens tocarà treballar, els que ens dediquem també al periodisme.
Encara més, com heu dit vosaltres, que tenim la sort de poder viure aquí la final a 4, encara pues, animar encara més a l'equip. I el que tu deies, tenim un cap de setmana bastant bo entre el futbol i el bàsquet.
I l'Atlètic de Valls, que es pot classificar també per la promoció d'ascens, que també jugaran dissabte i ho fan fora. Déu-n'hi-do, se'n gira molta feina amb aquests tres equips. Albert, t'agafem la paraula, que abans del playoff tu o el Manolo García vindreu aquí i quan s'hagi acabat el playoff també vindràs.
Sí, cap problema.
Espero ja amb l'ascens a la butxaca.
A veure, ojalà. El que passa que jo crec que trigarem temps en saber-ho, perquè en principi no és matemàtic, però bueno, que la idea és aquesta. Entre el tercer i quart jo crec que pujarem. I a veure si podem venir amb alguna jugadora. Que amb l'excusa que tinc entreno al físic i no puc arribar,
intentarem posar totes les facilitats.
No, després de les fases ja no tenen excusa.
Sí, perquè ja,
ja no
s'hauran acabat els entrenaments i el Valls Esport seguirà encara fins a mitjans de juny a l'antena de Ràdio Ciutat de Valls. Parlem de futbol, si et sembla, Albert, perquè vinga, també déu-n'hi-do com està la Lliga Elite. Marxàvem de vacances de Setmana Santa amb una victòria a Txetxu per 3-0 de la Unió Esportiva Valls davant el Vilafranca, equip de la part alta. Va ser un dels millors partits al Vilà, amb gols de Jordi Prades de penal, amb Amadou, que s'estrenava com a golejador, i el mateix Amadou donava l'assistència del tercer gol definitiu ja amb temps afegit, amb Dani García. 3-0, victòria de la Unió Esportiva Valls. Ha passat la Setmana Santa fora de la zona de descens, però aquesta Lliga Elite és que del cinquè classificat fins al 14è és més apretat que mai. Veiem que hi ha Sant Mauro i Vilafranca ara mateix amb 38 punts, equips que completarien la promoció. Sí que hi ha l'Atlètic Sant Just i Can Vidalet, que en tenen 42, però és més difícil que els puguis atrapar. Castelldefels 35, Rubí 35, Manlleu 35, Horta 34, Valls 33, 11è classificat, Poble 33, 12a classificada, ara mateix descens compensat, Figueres amb un partit menys 32, Rapitenca 31, Palamós 23 però amb un partit menys, però ho té difícil per poder salvar. I el primer equip que ja va baixar en la passada jornada va ser el Lloret, que va encaixar una golejada per 1-6 amb la Poble. Això és una final cada setmana, eh? I Horta, el Feliu i Codina espera la Unió Esportiva Valls dissabte 6:45 de la tarda.
Pues sí, bueno, ja ho anem dient darrere, setmana darrere, que totes són finals. Vull dir, tu vas al camp de l'Horta, ells també voldran guanyar, perquè així se distància.
Tenen 34 punts.
Tenen 34, se'n van en 37, a 4 punts nostres, i si nosaltres els guanyem, els passem al davant.
I la Unió Esportiva Valls pot dormir en setena posició.
En setena posició, vull dir,
en funció dels resultats, eh?
En funció dels resultats, però bueno, com diem i com anem dient moltes vegades, hem d'anar rere partit, i nosaltres hem de pensar en nosaltres i no pensar en cap equip més i aconseguir el màxim que puguem. I quan arribi l'últim partit amb el Figueres, pues dir: nois, Figueres, aquí esteu vosaltres, que a nosaltres no ens implica res i no es la jugarem.
Uns solters contra casats, apostes, sí. O... jo em sembla que, vist com està aquesta Lliga Elite, serà difícil, però
sí,
parlo també opcions de dalt, eh?
Fins a l'última jornada no estarà tot decidit. Això que no s'ho traiem del cap, perquè cada partit és una final. A l'última jornada juga Rapitenca a la Pobla, vull dir, són partits que s'ho juguen tots. Vull dir, aquestes quatre últimes jornades, crec, si no m'equivoco, que hi ha la majoria de jornades que hi ha gent implicada per baix que juguen entre si. Vull dir, això serà un entrebanc per tots.
Són les típiques jornades que hauràs de mirar de reull altres partits per saber...
Sí. I per això dic que nosaltres hem de pensar en nosaltres i deixar de mirar els demés. Com diu l'últim partit que vam fer contra el Vilafranca, la primera part, que jo pràcticament no la vaig veure, no va ser potser tant d'això, però la segona part, que sí que la vaig veure, el Valls va passar per damunt total del Vilafranca, i el Vilafranca estava a 7è, crec, si no crec malament.
Sí.
Estava a 7è.
Lluitant
per l'udescens, i els hi van passar pel damunt. I la segona part els hi van passar pel damunt. El d'això va fer, els 30 minuts que va sortir, va fer un bon partit, l'Amadou, va marcar un gol d'allò de dir, de pur, de l'antecentro,
sí.
De dir, vai, i va fotre el gol. I el tercer gol que va marcar Dani va ser una assistència de l'Amadou, de cap, que el Dani se la va trobar allí, com, de caramel, com vulguent li dir, fotre-la a dintre, la va fotre per l'escaire. I després, si no recordo mal, al minut 45 no va tindre l'Amadou,
sí,
va tindre un altre.
Sí.
Vull dir, són detalls que i ojalà continuessin, no? I després, per postres, ja no tinc res, que jo estava darrere el gol de penalti de Prades.
El Panenca, eh?
Que era per agafar-lo i dir-li, què fas? I li va fotre, però a lo Panenca, eh? Vull dir, va fer així, pum, i a lo Panenca, ho té, menja-te-la. Clar, tot això s'ha de tindre valentia i segons com sàpigueu fer, no?
I confiança,
perquè ell, jo després, no sé si el dimarts vaig parlar amb ell i em va dir que quan anava a agafar la pilota per tirar el penalti,
ja ho sabia,
que ho anava a tirar a l'Openenco.
Primer penal que li xiulen a la Unió Esportiva Valls aquesta temporada. Ara després parlarem d'enrenous federatius
que
en aquest programa ens
agrada.
Que,
bueno, quan veus... Si entren, olé. Ara, si el fallen, cago en Déu, ja dius, cago en l'hòstia, per què el tires a l'Openenca, que és el més fàcil de parar? Però bueno, és això, no? Perquè ell ho tenia claríssim. Segons va dir, tu penses, sí, és fàcil dir-ho perquè he fotut el gol. Però segons va dir, quan va agafar la pilota i es va disposar a llançar el penalti, ja ho tenia decidit que ho anava a tirar a l'Openenca.
Héctor, alguna cosa més a dir d'aquest partit? Esperar l'Horta, no? A 6:45 de la tarda dissabte, una Horta que a la primera volta va sortir derrotat d'aquí del Vila, victòria del Valls per 2-0.
Sí, parlant una mica del partit de Vilafranca, jo crec que en pilota el Valls va estar millor que a la segona part, també amb Marfe i Jordi per la banda dreta, van estar molt bé, crec jo, amb els dos. I la segona, doncs els canvis van sortir molt bé. Amb Amadou, Palau pel mig, també, Vega sortint per la banda. I jo crec que ha sigut, no sé si dir el millor partit, però dels millors partits de la Unió aquest any. I sobretot contra un rival que és un Vilafranca, que ja està jugant al playoff descens, que allí a l'anada vas sofrir un 0-3, no, un 3-0.
3-0.
3-0 sense quasi opcions de guanyar el partit.
Un dels pitjors partits de la temporada.
Pitjor partit de la temporada. I ara guanyes 3-0 una altra vegada. O sigui que jo crec que l'equip ve amb una bona dinàmica per acabar la temporada. I l'Horta, que jo vaig estar a Horta a Sant Mauro farà mes i mig.
Jo hi vaig ser, però no et vaig veure, la veritat.
Ah, pues, sí, doncs sí. Mira. Sí, vaig estar i doncs és un equip que defensa molt bé. Defensa molt bé, que tanca molt bé els espais entre línies i aprofita les jugades que té.
Doncs
volia destacar, si em deixes, el Joan Vives, escampista i capità de l'Horta, que vaig poder entrevistar, que va estar quan l'Horta va fer el playoff d'ascens a segona B, el que era abans segona B. Molt bon jugador, també, al mig del camp.
També destaquem a Riqui Vidal, que és l'amenaça ofensiva que crec que en el partit d'anada no va poder jugar perquè estava sancionat.
Sí.
També Riqui Vidal, que l'any passat, recordem, en aquell partit tan dolent de la Unió Esportiva Valls, el Feliu i Codina, que allà es va escapar, si tu te'n recordaràs, la promoció, perdent amb 10 homes, una segona part per oblidar.
I ells en 10 homes.
Sí, va ser un...
I nosaltres guanyàvem 1-0, si no recordo malament.
No, va ser un 2-0, un penal...
Ah,
i després 3-1, que haguessin pogut ser més jugant amb 10 homes, una promoció que es va escapar allà.
2-0 i els vam fotre 2-1 i tothom ai, que ens, i al final ens vam fotre el tercer.
No, un camp complicat i bueno, i que venen de guanyar contra el que era líder abans de començar la temporada, ahir la jornada.
Sí, sí, 0-1, recordem que ara líder el Vilanova, 47 Vilanova. Punts. Déu-n'hi-do aquesta Lliga Elit, ningú hi compta amb el Vilanova. Però al final els diners, Chechu, han donat la raó i el Vilanova està ara mateix líder i a un pas d'intentar pujar directament a la tercera ref. Bueno. Albert, de la Unió Esportiva Valls, ho vas seguint, també has vingut en aquest programa, n'ha anat parlant, 4 finals, i tant de bo puguin ser dues i els dos últims partits puguis estar tranquils.
Sí, quan abans certifiquis la permanència millor, però... Pel que has dit tu de números, ho veig complicat, no? Perquè veig que aquí tothom està guanyant a tothom, no hi ha treva, i que cada dia pues, es pot decantar. O sigui, fer una quiniela a la Lliga Elit surts a perdre, segur, perquè és que és impossible encertar un.
I una Pobla de Mafumet que té un calendari complicat, per les tres últimes jornades, visita Manlleu, dels camps més complicats de la categoria, rep el Vilanova a casa i acaba la Lliga el Rapitenca Pobla, que jo m'atreveixo a dir, qui perdi aquest partit se'n va a Primera Catalana.
No sé si
es complirà. De la mateixa manera que Unió Esportiva Valls-Figueres també pot ser un partit transcendental. Ho anirem seguint, de moment, pas a pas, com diu l'Àlex González, guanyar Chechu aquest dissabte a 6:45 de la tarda al Feliu i Codina, aquest Horta Unió Esportiva Valls que podrem escoltar a Ràdio Ciutat de Valls. Tant de bo tornem amb una victòria. Hem guanyat només un partit fora de casa aquesta temporada.
Bueno, ojalà hi tornem amb aquesta victòria.
Xatxo, abans d'entrar amb l'Atlètic farem un apunt breu, però tornem a tenir la Federació Catalana de Futbol en el punt de l'ordre del dia, perquè de fet no s'ha fet cap reunió, encara no saben els equips de Lliga Elite si hi haurà la penúltima i l'última jornada unificada, com va passar l'any passat, que recordem que es va votar amb una assemblea a 24 d'abril, no hi ha hagut encara cap convocatòria de reunió. La setmana que ve, tot just tornant de l'1 de maig, s'hauria ja de tancar l'horari definitiu del partit amb el canvi de LED, que de moment està fixat diumenge a les 12 del migdia, i aquí ningú ha fet cap moviment, els equips no saben res, trucades a la federació tampoc ho saben. Què?
Bueno, això te fa... No sé què pensar de lo que es diu, de lo que es comenta, de lo que surten els diaris, perquè la temporada passada, a data d'avui, ja se sabia...
Votat per assemblea.
Votat per assemblea, que jo hi vaig ser present, amb el David també. Votat per assemblea que les dues últimes jornades serien unificades per la gent que es jugués...
I respectar també l'horari televisiu, per això. Exacte. Les quatre, que aquí ho van discutir per les calors,
pels
els play-off fins i tot.
Que es juguessin play-off, de descens o descens, i tot això. Però a dia d'avui, que és ja finals d'abril, i aquí ningú sap res.
Recordem que hi ha una setmana per poder canviar els horaris, però clar, les logístiques no són com de primera divisió, que tens el camp, l'Albert ho deu saber. Clar, en el bàsquet ha passat, no sé si t'hi has trobat mai en bàsquet també amb això, però no, és una mica sospitós que l'any passat s'aprovés el mes de març i enguany no.
Nosaltres tenim 2 setmanes per fer el canvi, és la data límit. Si ho canvies més enllà, has de pagar una penalització, però bueno, 2 setmanes és el màxim. I a més, perdó, ja no parlo de sènior, sinó de formació. Vull dir, no pots canviar un partit d'una setmana a l'altra.
No.
La gent té vida.
Aquí és el que diu ell. Segons tinc entès, nosaltres, això ja és qüestió de federacions, tant de bàsquet com de futbol, crec que són 2 setmanes. Tu ho has de fer en 2 setmanes.
El divendres 2 de maig és l'únic dia, l'últim dia que pots canviar l'hora. O sigui, tu tens un dia assignat, en el cas de la Lliga Elite, la Unió Esportiva Valls juga 4:45, podries posar fins demà divendres el partit del Rubí, però en diumenge el podries posar, per exemple, a les 12, que no es farà, es jugarà 4:45. Però clar, en el fet del el canvi de LED no pot canviar de dia el partit, només pot canviar-lo d'hora, i sempre juga a les 12. En aquest cas la federació ha d'empènyer tots els equips i això s'ha d'aprovar. Veurem què acaba passant, de moment
no ho sé.
No sabem que si jugarà a les 4 de la tarda en dissabte o a l'horari habitual, i l'última jornada veurem també quan es juga, però és una mica sospitós. No sé, Héctor, si comparteixes aquest reguitzell de problemes que té la federació.
Bueno, és el que venim dient dies darrere, que la feina, per lo que veiem, no està sent la millor, i això ara recorteja en aquestes coses, que es veuen que no està ben treballat i no està ben organitzat, i al final això també pot caure en penalització als equips, perquè si tu ara no saps quin dia jugaràs, si els jugadors estaran, no hi seran, no saps ben bé el que passarà.
Però hi ha un antecedent, no, Xetxo? Que al final pots agafar l'antecedent de l'any passat, que en aquella assemblea el senyor José Miguel Calle, recordem que va dir: queréis que la jornada 29 i 30 sea unificada, i tothom va dir que sí en aquella assemblea.
Sí, jo crec que és el millor. Sí. És el millor. Ja,
per què enguany no?
Exacte. No ho sé si és perquè... Bueno, perquè ells, suposo, com ha dit l'Albert o el Héctor, és coses que no estan molt ben planificades, pensen en altres coses particulars.
La Copa del Rei també suposo que no deuen saber.
Copa del Rei, vull dir, aquí surt un escrit.
Sí, una notícia del Mundo Deportivo.
Una notícia del Mundo Deportivo, del dia, si no m'equivoco...
15 d'abril.
15 d'abril, en el qual el senyor Josep Miguel Calle, director general de la Federació Catalana de Futbol, va organitzar un viatge privat a Santander amb el seu pare i el seu germà, que segons després posa per aquí, el seu germà al final no va anar. I hi ha un atestat dels Mossos d'Esquadra que ho va fer presumptament amb recursos federatius. O sigui, que tot el que va agafar, o sigui, en casa, segons tinc entès aquí, casa rural o apart hotel, amb banyera d'hidromassatge, de Sa Lluna inclòs, a la posada de la llegenda de Santillana de Mar, o sigui, coses... Pim, 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 que tots aquests gastos...
Informació dels Mossos d'Esquadra publicada al Mundo Deportivo.
Publicada al Mundo Deportivo, sí, que no és moco de pavo.
Bueno, llegint aquesta notícia ja veus una mica el nivell.
I aquí, segons tot això, de comptabilitat, bueno, es bomba. I això és una cosa que li diu
el Calle. Amb un director del futbol sala, també. Del...
Sí. Bueno, es bomba. Ya he reenviado el correo a contabilidad a Sergi para que hagan el pago del hotel de manera inmediata y te pasen el justificante. O sigui, para que hagan el pago la federació i que l'hotel aquest li faci el justificant d'una cosa seva particular i que ho paguem la federació, o sigui, que ho paguem tots els clubs.
Exactament.
Entens? I com
això
aquestes...
va passar el 2022, recordem, sí, però... encara la Lliga...
I coses d'aquestes...
I mentre ara no sabem si les últimes ordenades seran unificades o no.
I coses d'aquestes, pues, han sortit notícies o s'estan dient notícies que aquestes ja no pots fer tant de cas o el que sigui, però que coses com aquestes s'han anat fent rere dia, com el Calle, el Soteras...
Jo també veig raro que durant aquests anys segueixis una línia de fer les dues últimes jornades unificades i ara igual ho canvies, no entenc el per què.
La solució s'ha de conèixer abans del 2 de maig, que és l'últim dia que es pot decidir, no? Perquè al final, de fet, jo crec que jo això abans de demà s'hauria de decidir per tenir a punt els camps, perquè també hi ha futbol formatiu i tots no hi ha camps annex. Per exemple, el canvi de LED se les ha d'apanyar amb el que té, no? Amb el municipal del Molí i al final doncs han de gestionar els altres equips que tenen. Albert, tot això és un enrenou i la problemàtica que tenim amb l'esport de casa nostra,
Pues sí, falten bons directius i gent compromesa amb realment el que està fent i no simplement tenir el càrrec de directiu i aparentar. És molt bonic dir soc representant de la territorial de futbol de Tarragona. Vale, però exactament no volem això, el que volem és que treballis.
I segons recull aquest atestat, això de l'hotel i tot plegat, és molt surrealista tot plegat, no?
Bueno, al final si ell creu que pot ficar mala caixa i ho pot dissimular i no l'enganxen, pues mira, però ha tingut la mala sort que l'han pillat. El problema és que està ple de gent així.
Veus, això que jo deia, que l'explica, aunque finalmente el hermano de Calle no irá, ja està todo pagado, o sigui, todo pagado vol dir que ho té pagat, però perquè el seu germà també hi està, i el seu germà no hi va, ¿vale? I, bueno, aunque no de eso, que no te lo devuelvan, y si te dicen no, ¿por qué no?, que ja està todo pagado i ja està.
Això són converses de WhatsApp que recull aquest atestat dels Mossos d'Esquadra publicat al Mundo Deportivo.
Si, per exemple, aquest, perquè vagis un germà, el gasto que representa si vas un germà són 3.000 euros, que no això, doncs aquests 3.000 euros ja...
Per tots.
És per tots.
És que jo crec que en aquests casos, quan fan alguna cosa així que saben que no ho estan fent bé, ells saben que al final, sigui en mesos o en anys, els pillaran. I és que no
jo
no entenc.
Crec que dintre de tot aquest enrenou...
Estan pendents també del que digui el Tribunal Superior, també en les pròximes setmanes...
Jo moltes vegades dic, si tot això, per exemple aquest escrit, que aquí hi ha una altra cosa, deve recordar-se...
El que dèiem fa dues setmanes també.
Que Calle ja se adjudicó dos bonus de 16.900 euros a l'any 2020. I otro de 17.020 euros al 2021 en plena pandèmia. A espaldes de la Comissió Econòmica i la Junta Directiva. O sigui, se va autojudicar per ell. D'on venien? Com ho va poder justificar això? Si no surt, justificar segons el que te posa aquí. I el que jo dic, si aquí els Mossos d'Esquadra, tal com posa, tenen l'escrit i els documents que això ha passat, que està en mans del Tribunal Superior de Justícia, com és que els Mossos no fan que surti aquest paper? O sigui, que es vegi aquest paper en una assemblea, que hi hagi tots els clubs, per dir, mireu, aquí ha sortit això, que aquest senyor està fotent mà a la caixa dels clubs. perquè els clubs saltin i diguin sí, pues, llavors s'ha de fer una junta gestora i fotre'ls al carrer. Però jo, com que aquí surt l'escrit, clar, si tu fot el Mundo Deportivo, no, com n'he dit el d'això, no és moco de pavo, vull dir, és un diari sí, sí. de renom a Catalunya.
Sí, no? Signat per una periodista, tot
I signat per una periodista.
No és dir, cap agència ni
res. No cap
res.
Això, m'entens? I jo li he dit, vaig comentar un dia, que si tot això està, aquest document, com és que no se treu a la llum? Perquè això ja fa temps que es remena. I jo penso, perquè el senyor, que ja ho han dit, Soteras i el senyor Calle tenen mà interiorment amb, digue-li ojalà, no?
On sigui, on sigui.
On sigui, perquè aquesta notificació es guardi i no surti, perquè és que al moment que surti saben que els tenen pillats.
I a base de què? De talonari.
I a base, exacte. Llavors, si és veritat totes aquestes estafes, vosaltres teniu això i heu fet aquestes estafes, o sigui que ara tot això ho l'heu de tornar.
Bueno, i ara estem parlant d'aquest cas, però fa dues setmanes també van sortir els àudios, també, que també va sortir amb un
sí, la Unió Esportiva abans ho vam comentar en aquest mateix programa, fa l'últim programa abans de Setmana Santa.
Sí, sí, sí.
I suposo que després dels àudios...
Sant Boial, la Unió Esportiva abans, van sortir... Sí, sí, la veritat... Veurem si hi ha més capítols del Mundo Deportivo, alguna cosa més a comentar. És una qüestió que no voldríem parlar mai, que volem parlar d'esport, però... També, a vegades, les qüestions administratives apareixen i de quina manera, Albert?
És que de vegades diem, és que no avancem, és que estem sempre igual, bueno, aquí al davant. És que, i qui paga aquesta gent? Saps? Qui paga aquesta gent som els clubs, i els clubs hi ha vegades que sí, que el foro intern, bla, 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 les ràdios internes, bla, 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 però a l'hora de veritat, quan has d'anar a l'assemblea, tothom vota que sí aquesta persona.
Exacte.
Llavors, de què ens queixem?
Per això el seu moment... Quan va passar l'any 2020, allò del que van dir que les urnes estaven...
2021,
que les urnes estaven
sí.
falsificades, que havien posat notes, papeletes, però que les paperetes que estaven a les urnes ja sabien el que sortiria. Perquè igual van posar, per el que jo vaig entendre, una urna, que es posaven les paperetes dels... de les juntes i això.
Els candidats.
Els candidats. I tu posaves... però a l'hora de la veritat, quan era de part presentar-les a l'assemblea, aquella urna desapareixia.
Era una altra.
Que crec que la va portar el senyor Calle, aquella urna.
Però suposa que després de tots aquests...
O sigui, aquella urna amb les paperetes físiques i normals, aquella urna va desaparèixer i va entrar... la que a ells els interessava. I que per això sempre estaven dient que si no creien en aquella urna farien que es proposaven a fer una altra, però perquè ja ho tenien tot fet. Vull dir...
Veurem com evoluciona aquest tema. Segur que la setmana que ve en tornarem a parlar, perquè sortirà alguna altra notícia referent a la Federació Catalana de Futbol. Ens queden pocs minuts per acabar el programa d'avui. Un breu apunt també de l'Atlètic de Valls, tercera catalana, que va golejar l'última jornada abans de Setmana Santa per 0-4 a la Riera. Pròxims partits amb el Llorenç aquest dissabte a 6:45 i també la visita amb el Sant Salvador el 3 de maig. Ara mateix l'Atlètic segon amb 56 punts, el Montblanc és primer amb 64, tercer, Escola de Sant Pere i Sant Pau amb 54, quart, Base Pallaresos 51, cinquè, Sant Jaume amb 50 i el Torredembarra, que es despenja una mica en aquesta lluita pel play-off amb 49. Molt breument, Chechu, Atlètic.
Bueno, això, com aquell que diu, ja està...
4 jornades.
Dat i beneït, vull dir, Montblanc, que l'altre dia va perdre a casa amb el Sant Pere i Sant Pau.
A Montblanc?
Sí.
1-2.
Amb el Sant Pere i Sant Pau?
Sí.
Va perdre 1-2. Entre Sant Pere i Sant Pau.
L'última jornada?
Sí, abans de Setmana Santa.
Abans de Setmana Santa.
Bueno, va perdre el Montblanc. Va perdre el Montblanc.
Va perdre el Montblanc però contra el Sant Pere i Sant Pau.
No va ser Vallmoll?
Això ara ho mirarem.
No, jo diria que no, eh? Va perdre... Sant Pere i Sant Pau va guanyar Montblanc 1-2.
Ah,
bueno. Sembla, eh? Ara tampoc t'ho asseguro. Ara ho mirarem.
Ho mirarem i ho rectificarem.
Però... com aquell que diu, pràcticament ja ho té, vull dir, queden 3 jornades, són 9 punts, està a 8 punts, i l'Atlètic de Valls jo crec que segon també quedarà. Ho té, no ho té tant d'això, perquè el Sant Pere i Sant Pau el té a 2 punts, però el que li queda, això no es pot dir mai, no? Tu penses, aquest partit és fàcil per d'això, no? I té quatre, tres equips assequibles, no? I que jo crec que els tres els guanyarà, no? Vull dir, depèn d'ell per quedar segon.
Sí, però són equips que també juguen de Sandra. Exacte. O sigui que no seran partits fàcils.
No, per això.
Veurem com evoluciona tot plegat. Héctor, molt breument, l'Atlètic... Estem gairebé fora de temps.
Partit més important del que sembla, perquè és una victòria que era un partit a un camp molt difícil de Riera, i els rivals de Riera també van guanyar, o sigui que has de guanyar sí o sí, i contra el Llorenç, bueno, suposa, com deia el Checho, que has de guanyar perquè va a baix, i bueno, acabar la temporada i fer el playoff.
Albert, Atlètic.
Pues contents, perquè tenim l'Alex Requena al cos tècnic fent-nos d'afició, i bueno, que segueixin així. A veure si poden pujar.
Fer aquesta promoció que segurament es farà i que bé, tindrem encara vida un parell de setmanes en competició pel que fa als equips de casa nostra amb aquesta promoció de l'Atlètic que també volem seguir de prop a Ràdio Ciutat de Valls. Res més, que el cap de setmana sigui profitós pels nostres equips. Checho Romero, gràcies.
Gràcies a tu, David.
Héctor Omedes, gràcies.
Moltes gràcies a tu, David.
I Albert del Rei, entrenador del primer equip femení del Club Bàsquet Valls-Dic, gràcies també.
Merci.
I en una setmana segur que ens tornem a veure.
Ojalà.
I a vostès dir-los que la setmana que ve ens podran trobar a partir de dimecres, eh? Dijous és 1 de maig, és festiu. Nosaltres gravarem el Valls Esports dimecres i a la mateixa hora, com sempre el pengem al vespre, estarà disponible a la pàgina web de Ràdio Ciutat de Valls. Fins ara, doncs, que passin una bona setmana i èxits esportius pels nostres equips. Que vagi molt bé.